hectàrees industrials, per la qual cosa explotarem al màxim cada minut d'aquesta visita per a promocionar el producte local a empreses, universitats i institucions nipones. I ens anem ara a Cabanules, que alberga per primera vegada el proper dissabte 6 d'abril la Festa per la Llengua de la Comarca de la Plana Baixa, organitzada per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Nules. La programació es desenvoluparà a la plaça Major des de les 10 del matí amb una cercavila amb la colla de l'Indiot de Nulles, Tarragona, i la colla de Cabuig de Nules. En l'acte es presentarà el tradicional bateig del primer gegant de Nules, el gegant que s'anomena Gilabert, per honor a Gilabert de Centelles, està als baixos de l'antic edifici de l'Ajuntament perquè puguen passar a veure'l els veïns durant tota la setmana, així com visitants d'aquestes festes, d'aquesta festa per la llengua. I ens quedem ja a la localitat Vila-reales. Des del 25 de novembre de 2011, Ciutat de la Ciència i la Innovació, un fet en el que s'acaba de donar un pas més en aquesta trajectòria per a seguir avançant cap a la conversió en ciutat tecnològica gràcies a la signatura d'un conveni de col·laboració amb el gegant xinès de les telecomunicacions Huawei. L'acord signat per l'alcalde José Benlloc i el conseller delegat de Huawei Technologies Espanya, Tommy Jin-Yong, s'ha formalitzat a un acte oficial realitzat al Saló de Plens davant la presència dels edils de la Corporació Municipal. El document contempla la realització de proves d'integració i desenvolupament de solucions conjuntes per a la ciutat, així com la formació del personal tècnic i la promoció de l'ús i assaig d'aplicacions de tot tipus. Entre algunes de les mesures que podrien provar-se a la ciutat destaquen l'aplicació d'avanços en el camp dels serveis públics, la implementació de sensors que permetisquen mesurar la recollida selectiva de residus, els subministres o el transport. També es contempla el reforç de la connectivitat i mobilitat urbana amb la instal·lació de mecanismes i automatismes de tecnologia puntera dotats de major seguretat, a més d'obrir nous camps de coneixement i contribuir a la implantació del Big Data i la connexió 5G. El conveni també permetrà crear un ecosistema de col·laboració contínua adreçat a l'entorn empresarial per a la posta en marxa i activació de nous sistemes de millora i modernització de la indústria que redundaran en la producció. Abans de ficar el punt i final al repàs per l'actualitat provincial i local, havíem comentat que la nostra companya Núria Goterris estava a un acte a la Sud, al paratge del Termet. Ja la tenim amb nosaltres, Núria Goterris.
Doncs molt bon dia a totes i a tots. I és que avui es reunia a la Casa de la Sud, al Termet, les entitats agràries de la província de Castelló, de la localitat de Vila-real, i també les entitats de REC amb el secretari autonòmic d'Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero. També estava present en aquesta reunió l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, i el regidor d'Agricultura, Josep Pascual Sancho. Es reunien per abordar la problemàtica relacionada amb la citricultura, la problemàtica relacionada també amb el REC. El que explicava el secretari autonòmic d'Agricultura era que n'hi ha que fer un canvi estructural, que aquest canvi encara ha de tindre el recolzament per part de les institucions i que considera que se'ls ha de també ajudar per a que se regularitze la situació a Europa, per a que la citricultura tinga més oportunitats. Doncs unes declaracions, unes paraules que tenia, que llançava el secretari autonòmic d'Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero.
Y bueno, pues tenemos ahora problemas que son coyunturales de esta campaña, pero también problemas estructurales que si no los abordamos tendremos que tener, no podemos asegurar que tenemos un futuro cierto si no abordamos la medida de reforma de esos estructuras y las soluciones a esos problemas estructurales. En cuanto a lo coyuntural, esta campaña ha sido una campaña muy mala, no se ha mejorado la campaña en la segunda parte de la campaña. Aquí fundamentalmente tenemos pues, las clementules, las clementinas, que es la, la variedad reina en este territorio y que ya llevan varios años que está teniendo problemas porque, bueno, pues problemas de corta campaña, de problemas de comercialización y de competencia con otras variedades y de otros territorios. Y todo ello hace que tengamos que plantearnos la necesidad de reestructurar no solamente nuestra estructura productiva, sino también reestructurar nuestra estructura varietal y adaptarnos a las variedades que realmente el mercado en el momento en el que estamos nos va a pedir.
Doncs ve una reunió en la que esperem que donen els seus fruits i que des de les entitats, des de les institucions, s'ajude al sector citrícola. Nosaltres ja tanquem aquest informatiu, aquest repàs per l'actualitat política provincial i local, quan arribem a la 1:11.
Inmobiliària Meseguer, 50 años a su servicio. Confianza y tranquilidad. Disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Villarreal. La inmobiliaria de tu vida. 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Un dimecres més obrim espai de tradicions, si tenint en compte que fa només uns dies es va fer oficial que la Xulla, d'ací de Villarreal, que celebrem totes les festes, no només patronals, sinó també de barri, té aquesta catalogació de festa d'interès turístic provincial concedida per la Generalitat Valenciana. Avui aquesta és la temàtica, però també amb un toc internacional. Regidor de l'àrea, Santi Cortés, molt bon dia.
Molt bon dia. Pues sí, és un amic meu de fa moltíssims anys, Benjamin Costa, i ell viu ara a Hongria, ens vam conèixer a Alemanya, i crec que podria comparar una miqueta la Xulla en el que ells anomenen el grillen. I una anècdota que ell vos contarà en casa de sa mare, però bé, això que ell vos conte.
Benjamin, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, y gracias por atender nuestra llamada, eso en primer lugar.
Muchas gracias a vosotros, sí.
Bueno, pues nos comentaba Santi, amigo suyo de épocas de estudiantes, que también, ¿no?, en los países de Centro Europa es habitual el grillen, que no sabemos si puede asemejarse aquí o no a la Xulla, no sabemos si Santi lo invitó alguna vez a venir a España, ¿no?, aquí a Villarreal a ver la Xulla, pero nos gustaría que nos explicara qué es el grillen.
Bueno, es uno de los pasatiempos favoritos de los alemanes en verano, pues nos juntamos con los amigos, hacemos una barbacoa, tomamos algunas cervezas y pasamos un buen tiempo. Y bueno, es básicamente lo que se hace casi cada fin de semana en Alemania, si el tiempo lo permite. Y bueno, Santi también estuvo en mi casa un día para hacerlo y me contó siempre esa anécdota que mi madre le preparó como una salsa y con mayonesa y ajo y le preguntó si conocía esa salsa y Santi dijo, bueno, sí, claro, es el alioli. Y por eso hasta en esos detalles es algo parecido, supongo, a la Xulla. Pero tengo que decir que Santi todavía no me ha invitado a eso y creo que debería hacerlo, ¿sí? Porque bueno, vi una noticia sobre la Xulla y me parece muy bonita y me gustaría probar eso también, sí.
Bueno, Benjamín, ahora ya no en calidad de colega, de amigo, te tengo que invitar en calidad de concejal de tradiciones de la ciudad. Sí, como sí, siempre, sí, alguien sí me deja en evidencia en directo.
Es un mal concejal si no implica a los amigos en esas tradiciones, sí.
Bueno, estás invitadísimo, pero vamos, totalmente. Y además a probar también el alioli y muchas otras cosas que forman parte de nuestra Xulla. Y de esa amistad, yo creo que es muy mediterránea, pero que como estás diciendo, en Alemania también se hace, porque yo tuve una acogida de Benjamin, en este caso, que me llevaba a todos los grillen que quería, así que mi obligación es invitarle ahora también.
Bueno, a ver, aún estamos a tiempo de remediarlo, aún quedan estas fiestas de mayo, concejal, por si acaso luego pasa lo que pasa, En mayo, si puede Benjamín, la propuesta está ahí encima de la mesa, ¿no?
Sí, está invitada. Además es que viene a Valencia dentro de unos meses, o sea que aunque sea en casa de forma doméstica, haremos la chulla.
Sea como sea. Benjamín, en vuestro caso, ¿cuál es la carne más habitual que utilizáis en el grillen?
Bueno, por un lado, claro, en Alemania son muy populares las salchichas. Tenemos diferentes tipos. Bueno, la Bratwurst, que es como, de hecho, una salchicha que es destinada a grillen, porque la palabra en sí ya dice que se usa para eso, pero también, claro, tenemos diferentes otros tipos de carne, carne de cerdo, por ejemplo, con mucha grasa, o, bueno, como también hay mucha gente vegana hoy en día, pues se pone diferentes tipos de verdura en la barbacoa o incluso algunos tipos de queso que se usan para eso, pero yo diría que lo más tradicional es la salchicha.
Uh-huh. Bueno, y nos comentabas, Santi, que eres pues un apasionado, ¿no? Un enamorado, por alguna forma decirlo, de la cultura española, que incluso también has hecho tu versión de la sangría. ¿De dónde te viene, ¿no? También este interés por las tradiciones también culinarias españolas.
Sí, sí. De hecho, bueno, ahora vivo en Hungría y uh-huh. aquí lo he hecho un poco de menos porque no en Alemania, como hay bastante gente que emigró de España, también hay muy buenos restaurantes españoles y de todas las regiones de España, pero aquí en Hungría no hay tantos y lo he hecho un poco de menos y por eso en verano también voy a Valencia para disfrutar, entre otras cosas, de la comida.
Bueno, me acabo de acordar, Benjamín, de nuestra apuesta en aquellos años, mira que han pasado años y me acuerdo, de si eras capaz de encontrar un conejo troceado en Alemania, que yo te dije, eso no lo vas a encontrar. Y efectivamente bueno, perdí la apuesta y me tocó preparar un arroz al horno, no sé si te acuerdas, para todos, con conejo, porque tú te apostaste conmigo que conseguirías una carnicería donde se vendiera conejo troceado en Alemania, que yo pensaba que era imposible.
No, sí, claro. Como hay muchos españoles, todo es posible en Alemania, sí.
Bueno, arroz al horno con conejo es la primera vez que lo oigo, pero bueno, todo es probarlo.
Sí, pero en algún sitio teníamos que poner la carne.
Ya que la había encontrado, ¿no? Se le tenía que dar salida. Y bueno, nos gustaría saber ya, Benjamín, para no robarte mucho más tiempo, pues cómo, porque nos ha comentado Santi que te trasladó la noticia de que la chulla pues ahora ya tiene este distintivo, ¿no? Que tiene protección de fiesta de interés turístico provincial, pues cómo te la imaginas, ¿no? Suponemos que te lo ha explicado y qué puede suponer, según tú, que también pues ya sea reconocida esta tradición aquí tan nuestra.
Bueno, lo que me gusta mucho de España es que hay tantas diferentes regiones, incluso naciones, y hay tanta variedad cultural y eso. He vivido un año en Salamanca, pero viajé mucho y lo vi en los diferentes lugares desde Andalucía, Cataluña y País Vasco, también Asturias, y me gusta eso muchísimo y por lo que he visto, pues me imagino que ante todo, pues se pasa un buen tiempo juntos, ¿no? Que es una cosa que da mucho lugar a hablar con los amigos, con los vecinos y también por las imágenes que he visto, también es muy buena comida. Por eso le repito a Santi que me invite, porque quiero disfrutarla también.
Ya que fuiste un buen anfitrión en Alemania, ¿no? Que te lo devuelva.
Bueno, sí, lo ha hecho ya, pero ante todo me gustaría ver la tuya, obvio, porque, bueno, ahora que ya es primavera, ya tengo muchas ganas, como buen alemán, de hacer un buen grillen y sí, como me enseñó esas imágenes, pues no faltan las ganas de hacerlo. Uh-huh.
Pues bueno, Benjamín, no te robamos más tiempo. Muchas gracias por atender esta llamada internacional hoy. Y bueno, suponemos que también Santi se quiere despedir. Muchísimas gracias y que puedas disfrutar pronto del grillen en Alemania. Buenos días si lo hacéis allí. Y también, pues que pronto te podamos ver por estas tierras.
Muchas bueno, gracias. Sí.
Vielen Dank y mach's gut.
Ja, bis bald. Ciao.
Ciao.
I bé, hem tingut aquesta pincellada d'alguna cosa semblant a la nostra xulla, una xulla que, com dèiem a l'inici de la entrevista, d'aquest espai ja és festa d'interès turístic provincial, regidor, i suposem que això doncs una alegria.
Sí, perquè a més és que ja s'afegís a una llista de festes d'interès turístic provincial, no? Com és la Setmana Santa, la Fira de Santa Caterina i la Cavalcada de Reis. Per tant, des del punt de vista del turisme, que penso que també s'ha d'impulsar, que fixeu-vos que va sempre lligat turisme i tradicions, vull dir, van molt units, és una gran notícia. I a banda, també impulsa una miqueta el que és la tradició, la festa, que ja té una llarga història. Tots citem sempre a Batiste Carceller, quan la va incloure en els festejos patronals el 1979, però sí que és veritat que tots sabem que fins a aquest moment era habitual fer-la ja als barris, a les festes de barri i als carrers. És una festa que, per a qui no siga de Vila-real, ho expliquem una miqueta, encara que els vilarealencs igual és una miqueta redundant, no? Que sabem que es fa tots els dilluns de festes, tant al maig com al setembre. Jo diria que faça el temps que faça, perquè a vegades plovent s'ha fet igual. La festa, per tant, com hem dit, des del 79 a d'ara, són 40 anys oficials, encara que abans ja es feia, i que és un moment doncs, per a gaudir junts i de la nostra gastronomia. I és festa d'interès turístic provincial, jo crec que en tot el dret, perquè no només han de ser catedrals i obres d'art escultòriques, no? A vegades són coses intangibles que no es poden tocar i que tenen tant de valor, o a vegades més, que el que pot tindre un edifici.
I què pot suposar, considera vostè, aquesta distinció? Vindrà més gent, tot i que des de la Junta es deien que és pràcticament impossible que vinga més gent, ja perquè els d'ací convidem, no?, als nostres amics d'altres localitats. Què pot suposar aquest distintiu?
A vegades diuen que és important no només la comunicació que va fora, sinó que va dins. És que ens creguem una miqueta més la xulla. És a dir, per a nosaltres creure-nos-la més, doncs és bo que tinguem aquest reconeixement. I si nosaltres ens la creem més, com he dit, que té un valor intrínsec, més enllà del que nosaltres li hem pogut donar fins ara, probablement reflectirem a l'exterior una imatge que, qui sap, no? És com un reclam més del que som, del nostre caràcter com a vilarealencs.
També anem a parlar, des del punt de la lingüística que vostè coneix bé, de l'origen de la paraula. D'on ve aquesta paraula, xulla?
Bé, si consultem el diccionari etimològic de Corominas, en llatí seria achungia, que vol dir literalment greix d'animal, la grasa de l'animal, i això en valencià antic va donar ensunya, després dona enxulla, i després es perd la en, perquè probablement es pensaven que era una preposició, una cosa així, i acaba donant la paraula xulla. Així que del llatí achungia, que vol dir greix d'animal.
No sé, així també coneixem una miqueta l'origen de la paraula, aquesta arrel, i també saber, segurament en aquest punt, no, verbalitzar. És complicat verbalitzar què és la xulla perquè és un ambient, no? Però, per exemple, de la Junta de Festes deien que una de les propostes és que un dron puga volar, grave des de l'aire, no? El que passa, suposem que això ajudaria a fer veure, fer entendre què és la xulla, però en paraules, què és la xulla?
Bé, jo el del dron crec que és molt encertat perquè hi ha una mena de boira artificial, no? Que són les fogueres que es fan, que formen part de la xulla perquè sempre es fan al carrer, alguna vegada dins de les penyes, però solen fer-se al carrer. Sí, evidentment, la tradicional que es fa al forn doncs no, és diferent, no? Però bé, una tradició sempre té variants, no? Això, diguem-ne, que indica més encara que precisament és una tradició, perquè hi ha com costums, variants, però que estan solidificats, que sí que solen fer-se. Hi ha uns més antics, uns altres més nous. També jo crec que s'hauria d'incloure ahí el tipus de carn, no? Normalment és carn de corder, carn salà, embotits frescos, llonganisses, botifarres i els blanquets i les tàrbenes, que també han d'estar ahí present, no? I alguns doncs, posen també careta de porc, que no sé si els oients que no siguin de Vila-real, però els que som d'ací ho hem vist alguna vegada, que es posa la careta de porc també com aperitiu, una miqueta abans.
I si no, doncs això, al forn, les panaderies de tota la vida que en tenen, no? És habitual veure aquestes safates plenes de carn. Si la penya no en té, no? O si són molts, doncs també s'acudeix als forns de pa.
Sí, és veritat. I ahí crec que solen posar xulles de corder, creguilles, tomàquets, julivert, alls, pinyons, pebre, sal i aigua. alguna coseta més que sol posar-se, i és, diguem-ne, la xulla a la cassola. Jo normalment la conec així, la xulla a la cassola, perquè sé que antigament es feien cassola de fang. No vaig entrar ara a posar-me, però evidentment la metal·lúrgia va arribar en no fa tants segles, i aleshores la tradició ha de ser el fang, perquè és com es cuinaven les coses abans. Per tant, sí que pense que la més tradicional és esta, però sempre s'ha dit. No vostè... vendrà de Ràdio Vila-real.
Vostè, en festes, és més de xullar al forn o xullar l'arbre al carrer?
Depèn. Jo crec que algunes vegades que he tingut la panxa i si més malament, he tingut mania de fer-la al forn. I aleshores demanes als companys, vinga, va, ara l'anem a fer al forn. Aleshores no tinc una que és la que faça sempre. Sí que, evidentment, la torra al carrer, crec que percentualment sí que se fa més, però sí que la fem a vegades, sobretot si tenim problemes de panxa, que no sé si és real, que és millor o no, però...
O és mite, no?
O és mite. Ah, i una cosa que no hem dit, la llenya de taronger.
Que així, si acabes fumat, almenys que siga en llenya del terreny.
M'he per descomptat. Hem de reivindicar lo nostre sempre.
Uh-huh. Però hi ha qui arriba a innovar també, no? I no sabem si tant en els productes com crec que l'any passat algun aparell, no? Alguna ferramenta nova d'aquestes per a que no te cremes quan estàs amanint-la.
Sí, i a banda crec que alguna penya fa també com una mena d'elaboració pròpia, com un guisat i coses així. Sé les penyes, però no les vaig a dir perquè igual no acaba de ser exacte, però sí, hi ha penyes que han fet invents per a no cremar-se, coses així. Jo crec que estaria bé que ficaren enguany en aquests invents al YouTube, a les xarxes socials, una miqueta per a tots, perquè ho vegin, perquè crec que és molt divertit.
A més, no? Ja que tenim aquesta distinció, doncs veure que a part de tradició també és innovació.
Sí, perquè jo crec que no estan renyides les dues coses.
I també, òbviament, qualsevol aspecte que té moltes arrels, que té molta tradició, genera expressions. En aquest cas també topetem expressions referents a la xulla.
Sí, vaig a dir algunes, no? Com seria xulla vella. La xulla vella en alguns pobles és quan se guarda la carn en sal per a ser menjada durant molt de temps, és a dir, macerada. Sobretot la cansalà, es fa més en la cansalà, i això és la xulla vella. Però hi ha una altra expressió que és tauló de xulla, també pana, que és un tros gran de cansalà. És el que en castellà se diu tèmpano de tocino, no sé si a alguns els sona. Després hi ha l'expressió xulla blanca i xulla roja, que en alguns pobles, sobretot els mallorquins, la xulla blanca és la cansalà. I la resta, que no és cansalà, precisament és el que s'utilitza per a fer les sobrassades. També hi ha, jo he portat així tres expressions o frases fetes, una ve de Mallorca, que és ser com sa xulla, ells diuen sa en comptes de la, ser com sa xulla de berro, que vol dir ser una persona que té mal gènit. N'hi ha una altra expressió que és aleluia, aleluia, qui no mata porc no menja xulla. És a dir, relacionar la matança, evidentment. I tocar-li la xulla a algú és quan li passes la mà a algú per al cap que s'acaba de tallar els cabells, tallar el moño. Això és tocar la xulla a algú. També tenim expressions i frases fetes en la xulla.
I com ja hem parlat amb Benjamí, no podia faltar la Gioli, vostè va provar la versió alemanya, però així tenim la nostra. N'hi ha invents per a intentar que isca més fàcil, però el que té manya sap fer-ho, no, ahí en una miqueta de paciència, i el morter.
Sí, no és fàcil, no? I també tenim la discussió habitual de si li posem l'ou, el rovell de l'ou o no. Normalment sempre s'ha dit que la tradicional és sense ou, que és en l'oli d'oliva no massa fort, i jo crec que l'imprescindible és el recipient de ceràmica de tota la vida, aquell groc en motius verds. Vull dir, jo crec que més enllà dels ingredients, s'hauria de posar com a imprescindible les penyes i sempre l'amic o el membre de la penya que sap fer-lo de veritat. I que no se li talla, no? Que també és vocabulari d'este, quan el triem o el destriem, que no se li talla l'alioli. Això sempre hi ha una persona de la penya que és l'expert.
Molts, no mires que se'm talla, no? També les manies o les costums.
Sí, sí, és veritat, sí. Hi ha gent que ho he sentit, que no la pots mirar, per si se li talla la Gioli.
I si no, Turmix o la Mini Primer o algun catxarro d'aquestos per a...
Jo crec que això són invents que ara que Benjamín no encén, es deixaren per als alemanys, però així no. Así intentem-lo fer en tradició, perquè això és un programa de tradicions i hem de reivindicar això.
Sí que ho joc de Muñica i a treballar la Gioli. Doncs, regidor, moltíssimes gràcies per apropar-nos, no? Doncs, també a aquest repàs per una tradició tan nostra, que enguany se celebrarà de forma especial el maig segur, ja veurem com. Així que moltíssimes gràcies i fins d'ací uns dies.
Gràcies i bon profit.
L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada.
Anem amb l'alcalde t'escolta una setmana més en aquest espai en el que presentem a l'alcalde i totes les preguntes que li han fet els oients. Què tal? Molt bon dia, José Benlloc.
Pues molt bon dia.
Doncs comencem amb la primera de les preguntes. Manuel diu que per què s'ha ficat el nom de Pasqual Font de Mora a la plaça junt a l'estadi de la Ceràmica.
Bé, és un acord entre el Villarreal Club de Futbol, que és qui ens ha cedit també aquest espai, és a dir, és el Villarreal a una proposta de l'Ajuntament, el que va comprar aquest edifici que estava en ruïna, pues s'ha gastat o ha invertit 400.000 euros dels pressupostos del Villarreal Club de Futbol, a més ha fet l'obra en prop de 200.000, són 600.000 euros invertits, i l'acord que hem fet entre l'Ajuntament i ells és que la plaça se quedarà per al poble, van a fer-nos donació de tota la superfície, i el pàrquing que n'hi havia baix, que en principi anava a donar servei als pisos, pues el gastarà el Villarreal Club de Futbol per a aparcar els jugadors, els directius o els socis que van allí en un moment determinat, no? Bé, jo crec que és una operació pues, que no li costa res al poble i després n'hi havia que ficar-li algun nom a la plaça, no? Com és habitual, per a que la gent la pugui reconèixer i quan fem alguna activitat o quan se faig algun tipus d'espectacle allí o s'utilitza per a molts usos una plaça de 700 metres que hem aconseguit allí, que la veritat que ha quedat molt bé. Bé, n'hi havia un compromís que ja vam parlar també Pasqual Batalla i jo en el president, en Fernando, que era primer fer un homenatge a lo que el camp tota la vida ha segut, que és el Madrigal. Això ja ho hem fet allí en un retable de taulells que ha quedat molt bé, i després donar-li un nom a la plaça, pues, a quin millor li podríem donar el nom que qui va ser jugador, directiu i president durant 40 anys del club. Pràcticament tot el món en este poble sap que se va deixar la vida per el Villarreal Club de Futbol, que si no haguera sigut per persones com ell, la seva directiva, però especialment, inclús la gent de la seva directiva reconeix, no?, que no tenia més vida que el Villarreal, i que això va generar que aguantàrem en moments molt més difícils que el drama que vam patir ahir, no?, que encara estem tots sense dormir tota la nit per aquest últim segon en el Barcelona que ens va doldre tant, no?, i que ens va tocar el cor. Però bueno, som un poble viu, en ganes, i estic convençut també que l'equip, pues, tot anirà bé i ens salvarem, no? Per tant, fins l'any 97 era el nom que representava el Villarreal Club de Futbol. A partir d'ahir la família Roig, Fernando, va assumir este repte i el va dur a la primera divisió, però res així és possible en el present sense un treball molt important del passat, no? I a mi com a alcalde i a l'Ajuntament de Vila-real, a este ajuntament, a este equip de govern, li agrada molt recordar qui som, d'on venim, i per tant jo crec que mereix Pasqual Font de Mora i sa plaça en reconeixement d'això, i bueno, jo crec que és un homenatge de tot el poble merescut i que ja era hora que poguérem fer.
Anem amb una altra de les preguntes de José María Castellet. Diu ara que ja comença a fer calor i ja comencen a haver mosquits. Espere que no se repetisca el de l'any passat.
Bueno, pues espere que no, José María, però jo el que tinc que dir és que enguany per fi, antes la Diputació de Castelló, després d'una guerra molt, molt forta en ella, que tenia que ajudar-nos en este problemón. Molt simple d'explicar. Un dels punts, per exemple, que més dificultats tenim per a tractar els mosquits és el barranquet obert que va fer el govern anterior del Partit sí. Popular, de la Generalitat i de l'Ajuntament, una xapussa més. Si ho va per la carretera general i arriba al pont que tenim l'hospital a la dreta, veurà com el barranquet, quan desemboca allí, desemboca obert completament i se'n va cap al riu Sec, que va burriant absolutament obert. Això és un niu que s'apara auia, que tenim que estar tractant-lo contínuament. Si nosaltres tractem la part nostra, però quan arribem a la tanda de Burriana, Burriana no la trata i tenim que estar coordinant-nos entre els dos pobles, al mateix temps ens tenim que estar coordinant, per exemple, en Betxí o en Alqueries, mig riu sec és d'Alqueries, mig riu sec és nostre. Mm-hmm. Se queden bases a un costat i bases a l'altre. O si mon anem al riu Millars, mig és d'Almassora, mig és nostre. O si mon anem cap a Onda, una part és d'Onda, una part és nostra. Vol dir que tot el que ens rodeja la ciutat, que n'hi ha mosquits que evidentment no coneixen de fronteres i que volen per un lloc i per l'altre i que se poden criar en qualsevol lloc d'estos, ens era un problema en tractar des dels pobles a soles en la nostra competència, en les nostres empreses i en els nostres tractaments dins del poble llavant. Perquè si nosaltres actuàvem dins de la ciutat, però pels voltants, per lo rural, per les finques abandonades, però aquests punts intermitjos que jo no puc entrar, perquè jo no tinc competències en Borriana, ni en Betxí, ni en Onda, ni Alqueries, no? No poden entrar, no podem entrar a fer aquesta feina. Bueno, pues finalment la Diputació ha acceptat que aquesta competència té que ser seva i la podem donar als ajuntaments, perquè per això se van crear les diputacions i Vila-real aporta 9 milions d'euros dels seus impostos allí i bueno, pues ha tret un contracte d'un milió d'euros, ens ha demanat als alcaldes que li donem l'autorització per a poder actuar i ara ja pues, jo crec que enguany anem a tindre molta més potència de tractament. Evidentment, aixina i tot estem fent moltes campanyes des de l'àmbit local, perquè jo vull recordar-li a José María i dir-li a la gent que ens escolta que només una casa, per exemple, que tinguem en el poble abandonar, però algú que la tinga tancada, que tinga un corral, que no el limpia, que tinga plantes, que quatre fulles o papers tapen l'invernal, que quan ploga com l'altre dia se queden dos dits d'aulla i qui s'aulla ara quan vinga el calor s'apare, és un niu de mosquits que va infectar a tot el barri i nosaltres no podem entrar dins d'aquesta casa. Aleshores, també necessitem moltíssim la col·laboració ciutadana, però que no dude que anem a fer tot el possible per acabar en això, però per fi ja, després de molt d'exigir al Partit Popular de al senyor Moliner i a la Diputació en contra del Partit Popular de Vila-real que ens feia responsables a nosaltres de l'actuació en els pobles descostats. És a dir, és que al final ja jo comprenc que jo pague moltes coses com a alcalde, no? Va en el meu sou, no? I en la meva responsabilitat, ho entenc, que me critiqui la gent i tal, però en un tema com estos, que nosaltres hem fet tot el possible, però moltes vegades els descostats no ho fan i és molt difícil coordinar-se. Pues ara ja la Diputació sense demanar permís a l'alcaldessa de Borriana, perquè li ha donat permís, ni al de Betxí, ni al de Onda, ni a la d'Almassora, entrarà a fumigar a tratar on faci falta.
Anem a Marina. Diu, què passa amb la policia local? Per què se manifestaron en el pleno de l'altre dia?
Bueno, primer se manifestaren perquè en esta ciutat pues, hi ha una llibertat absoluta i no se atemoritza a ningú ni s'amenaça a ningú quan reivindica els seus drets. Jo comprenc que, evidentment, la policia té diversos sindicats, han fet eleccions fa molt poquet, cada sindicat marca un poquet la seva línia de defensa dels seus interessos. És veritat que estem ja durant molt de temps treballant en algo que és necessari en la ciutat, que no s'ha fet mai en la vida. Jo duc 8 anys governant en Vila-real, en una època de les pitjors de la història, en lleis estatals que va fer el Partit Popular que ens impedissin crear places, que ens impedissin millorar les condicions laborals dels funcionaris. Hasta fa 2 anys no els hem pogut pujar el sou, han estat tots congelats per una llei estatal, hem estat intervenguts, és a dir, que nosaltres hem estat, o jo com a alcalde almenys, en una espècie d'esposes, no? Sequestrat per el govern d'Espanya, del Partit Popular, del senyor Rajoy durant 7 anys, que podia fer molt poques coses. El PP, el Partit Popular, que va governar en Vila-real 7 anys i que haguera pogut arreglar moltes d'aquestes discriminacions, que és veritat que patissen els funcionaris, per exemple, en respecte als pobles desvoltants, categories professionals, complements a l'hora de cobrar, bueno, doncs ells tenen una sèrie de reivindicacions pròpies, laborals, i se sindicat, només va vindre un sindicat del CIS que tenim en l'Ajuntament, un, i evidentment jo el respecte absolutament les seues reivindicacions, compartís alguna d'elles i bueno, en total naturalitat entenc que puguem protestar, no? No va més allà el tema, però ho tratem en el Consell de Policia, jo vaig estar l'altre dia reunit en ells, ho tratem en les juntes de personal que jo he presidit moltes vegades i ells ho saben, i bueno, doncs ells fan la seva tasca com a sindicat, que és la que tenen que fer, no m'escandalitzi el més mínim.
Doncs continuem amb el bus de la Universitat Jaume I. Diego pregunta com funcionarà.
Bueno, pues de moment lo que sabem és que ja era hora també, 20 anys de govern del Partit Popular, vull recordar-lo en aquests moments, reivindicant tots els ajuntaments, que donat que la Universitat Jaume I, el campus està en Riu Sec, en Castelló, i que els pobles desvoltants, encara que en Vila-real hem aconseguit un acord i tenim una seu i tenim coses així, però hem d'anar a estudiar allí. Jo he tingut que anar a estudiar allí. Sí. Jo m'he tingut que tornar en els meus companys en el cotxe per a poder anar com podíem, no? I el tren era molt complicat perquè en aquell moment tampoc n'hi havia ni tram ni n'hi havia bicicletes d'estes. Tinc 44 anys, he estudiat en la Universitat Jaume I dret i ha sigut molt dur. Bueno, en estos moments hi ha molts més recursos, i això vull dir-li igual a la gent jove, val? El tren té dur, el tram té dur, les bicicletes se poden utilitzar, i damunt l'Ajuntament de Vila-real, com el govern valencià, que és el que tindria esta competència, perquè estem parlant d'un transport que eixes d'un poble a l'altre, no te limites només en la ciutat. Nosaltres en Vila-real, en el nostre competència, com és el bus urbà, que mai en la vida tampoc l'ha hagut en Vila-real, som el primer equip de govern que en 8 anys i i mire, en les circumstàncies més complicades de deuda, de paro, de dificultats, de crisi, hem ficat en marxa un autobús i damunt gratis, que no existís en cap lloc d'Espanya, en una ciutat com aquesta. L'anem a mantindre gratis per la sostenibilitat, per el servei que presta, perquè jo vull que la gent se puga manejar per la seva ciutat independentment si té diners o no els té, anar a l'hospital a veure els seus malalts. Això és un govern social, un govern progressista, no? I ahir se demostren les polítiques quan van dirigides a les persones. Les llevem d'uns altres puestos per a facilitar a la gent amb menys recursos, que no té cotxe, que no el poden dur, pues que no tinga que gastar-se tant en tresores. El que hem aconseguit d'este govern, del govern del Botànic, amb molta dificultat també de 4 anys que ha trobat i la Generalitat arruïna, és que per fi s'ha ficat a treballar i faig el que té que fer la Generalitat. Aleshores, el que ens diuen és que de moment estan ara ja en els primers tràmits, se va fer públic l'altre dia, el que n'hi haurà és un autobús directe que el que farà és anar des de Vila-real hasta la UGI, parant per diversos puestos, directament hasta la estació d'autobusos de Castelló i estació de tren, i d'ahí a la UGI directament, no? Ja està, és a dir, serà una línia regular de les que n'hi ha com de Vila-real a Castelló, Vila-real a Onda, però ja fija i establerta per la Generalitat. Nosaltres en aquests moments el tenim i el tenim gratuït, que ni en Almassora, ni en Burriana, ni els pobles desvoltats el tenen gratuït. També és un avantatge d'aquesta ciutat que no té altra gent, no? Per lo que parlen alguns de que no fem res, ¿vale? Però a les persones entenem que els estudiants es costa molt poder estudiar, que evidentment això és una ajuda a les famílies i ho hem ficat gratuït. En el moment en què aquesta línia estiga, possiblement se tinga que pagar, perquè és la Generalitat la que tindrà que establir els bonos i el que valen, però nosaltres, evidentment, que ja no tindrem el cost d'aquest autobús gratuït que estem ficant, doncs ens plantejarem una sèrie de beques i d'ajudes també per a subvencionar aquest bono, per a que la gent de Vila-real tinga la facilitat d'anar a Castelló a estudiar, no? Que està a la universitat.
Doncs parlem ara de la mostra test. Verònica diu, estaria xulo fer més iniciatives com la de test d'art urbà. I les pintures donen vida al poble.
Clar, no, i n'hem fet moltes. A més, és una iniciativa que va generar també que altres pobles com Fansara se ficaran en marxa i que ara és un referent. Vila-real ha sigut sempre una avantguarda de cultura i estos últims anys especialment jo vull recordar la quantitat d'iniciatives que hem ficat en marxa des del Malabarat, que és un festival de malabars i de circ en el carrer, mantenim el Festival de Teatre de Carrer en un prestigi importantíssim que la majoria de pobles el van acabar en la crisi i nosaltres el vam aguantar així com vam poder. Tenim també totes unes iniciatives de teatre familiar, d'activitats culturals per als xiquets, el Màgia per a sí, que va ser un espectacle l'altre dia i l'Auditori ple. Tenim el Vila-real en dansa, també un festival de dansa que és únic en pràcticament dels poques que se fan en Espanya. Tenim dos escoles municipals en Vila-real que no té ningú en la Comunitat Valenciana, que ens ajuden de la Generalitat per ser tan pròpies, no? Una en la Pepa, que du el tema de la dansa, en més de prop de 90 xiquets i xiquetes que estan allí en l'espai d'art, en el convent, un edifici que vam remodelar quan vaig arribar al govern, quan vaig assumir l'alcaldia i que pues, el regidor de Cultura, Alberto Ibáñez i jo, vam parlar en aquell moment i el vam transformar en un futur espai d'art, és a dir, i se té que ser l'edifici que ens té que generar totes aquestes iniciatives. Allí vam fer l'altre dia la inauguració de test, són 7 anys ja en el test, ens ha permetit anar tenint street art, pintures en la ciutat, una d'elles, per exemple, la del Patriarcat de Lluro, que ha sigut pues, notícia internacional i l'altre dia anant a Madrid hi ha unes reunions i tal, pues, a Vila-real se parlava d'ella per ixe mural, no? Pues és molt interessant que totes aquestes coses se mos vagin recordant. Jo vull dir que a mi me fa molta il·lusió completar, és veritat, i ficar en marxa alguna iniciativa més que tenim en el cap. A mi m'encantaria i sé que d'ahir serien mil iniciatives, que el convent Espai d'Art, que només s'utilitza el 30% de tot ese monstruo que el Partit Popular va adquirir en un acuerdo, que era molt interessant, però també vull recordar que no va pagar ni un euro. El va adquirir i és este govern, ara en el desembre passat, antes de Nadal, el que li va pagar a les monges dominiques que estan en Paterna 4.300.000 euros perquè ells no els havien pagat. Val? 4.300.000 euros, que se diu en seguida. Nosaltres estem pagant tot el que ells van fer i van voler inaugurar, perquè també quan vam arribar ens va tocar acabar això. Ahir el projecte il·lusionant, si tot va bé, perquè queda molt per fer, evidentment, i continuem governant i tenim aquesta confiança de la gent, és un albergue d'artistes en tota la planta de dalt, el tenim ja preparat, Tenim tot el projecte absolutament fet, val uns diners, anem a presentar-nos algunes iniciatives europees i el que volem evidentment és que si ahir hi haguera un albergue d'artistes en la red europea, que és el que estem treballant, en un model molt paregut a un que hem vist en Rotterdam on està Paco Dalmau, d'ací de la ciutat vivint, en la seva dona i en el xiquet, bueno, la idea és evidentment que pogueren vindre de diversos països d'Europa, sí, que pogueren fer les seues obres i estar 4 mesos, 3 mesos, cada un el que crega en unes xicotetes habitacions que crearíem i a partir d'ahí evidentment seria el centre neurològic d'on eixirien moltes iniciatives d'estes per a transformar la ciutat en art. Vull dir que d'una cosa pareguda també hem fet del pare d'Abel Campos, del nostre periodista, sí, Abel Campos, un mural de Sant Pasqual que tenia fet ell, que en l'any 60 i pico, 64, va ser la caràtula del programa de festes de Vila-real, que la gent no s'ha donat molt de compte perquè no hem inaugurat ni hem vist massa aixina, per tot el tema este electoral i que no vull que estiguen després en denúncies, diem-nos quan inaugurem coses, però que s'arrimen a Sant Pasqual a la porta, que hem ficat un mural a la dreta de ceràmica espectacular, fet i pintat pel pare d'Abel Campos, i per una indústria ceràmica nostra, tota pintaeta, que és un Sant Pasqual prou gran, que hem obrat allí en Estaulellets. I que, bueno, com li dic, no podem inaugurar totes aquestes coses, que és un element més, sí, d'art, sí, en el carrer, però que, evidentment, l'hem fet en ceràmica i pintat, que és molt xulo.
Bé, anem amb més preguntes dels nostres oients. Per exemple, Azahara diu, què se va a fer exactament en Pasqua per als xiquets? He sentit que se farà algo paregut a lo de Nadal.
Sí, bueno, se trata de recuperar una tradició nostra. Perdó, se trata de recuperar una tradició nostra, que és la tradició de passar la Pasqua al Termet, cosa que ja fa que molta gent fa, no? Tinc que dir que en els últims anys, evidentment, s'està utilitzant més el Termet perquè hem fet un pla de recuperació del mateix. El Termet no té res que veure. Quan vam arribar a governar nosaltres, i no vull tirar més flors en aquest sentit, però era una de les coses que més me dolia, no? Jo, quan estava en l'oposició, que no tenia responsabilitats així, me pareixia una vergonya l'abandono que tenia. Quan li preguntes a la gent de Vila-real les coses que més li agraden, no? Què té més en el cor vostè? La majoria de gent diu l'ermita o Sant Pasqual, el, sí, que tenim més devoció en aquest sentit, no? L'ermita és algo espectacular i molta gent era a la plaça Major també i el PP se va encarregar de destrossar-la, no? Però l'ermita nostra, que si no arribem a canviar el govern, l'haguerem destrossat, estava al Museu Etnològic abandonat, ple de termites. Si la gent busca en internet i tal, veurà, mos va tocar tancar-lo, fumigar tot, fer un tractament especial. Ho havien abandonat tot, la coveta de la Mare de Déu estava per restaurar i feta un empastre. Mos va tocar, no se podia ni entrar ni visitar, no? Un lloc que és de peregrinatge on la gent també de devoció va. Vam tindre en un acord amb la Caixa Rural, els que agraïs també, nosaltres vam estar treballant per restaurar-la. Vam fer la Playa del Millars, vam aconseguir llevar la canya per a que allí també se puga observar la bellesa del riu i de la zona. Vam obrir el molí, el vam convertir en un centre de congressos. Vam construir la piscina de l'ermita diferent, olímpica, totalment oberta al riu, un espectacle de piscina, a més, social, on la gent pot anar, etc. Vam fer el circuit de running, hem fet el carril bici, hem rehabilitat el molí antic que estava també i no se podia utilitzar i els escolars ara poden anar i moltes més coses, és a dir, hem fet moltes coses en l'ermita. Què anem a fer en Pasqua? Jo el que li vaig plantejar al regidor era que ara que pues, en aquests moments veiem que cada vegada l'utilitza més gent, que hem arribat a un acord en una propietària per a poder obrir una espècie de pàrquing més, això ha sigut fonamental per a poder fer això. Perquè si fiquem activitats per als xiquets, que és el que anem a ficar, okay, en companyies de teatre nostres, a l'estil de lo que hem fet en la Fira de Nadal, sí, pues que puguen jugar, que puguen en tirolines xicotetes tirar-se, que puguen tindre activitats per a que els pares també descansen un poquet, estiguen ahí en els seus monitors i puguen gaudir. Te'n vas a Peníscola, te'n vas a 3 llocs en Setmana Santa i fan activitats als ajuntaments per a també atraure turisme, per a atraure gent. Pues, si traem gent també a lo millor d'altres pobles que se'n ve així, consumissin el molí, ve al poble a lo millor a pegar una volta, consumissin el Termet, ara té la autobús que va dur-lo de forma gratuïta per tots els llocs. Anem a tindre un solar a la dreta de l'entrar del Termet, que és un pàrquing provisional, que ja està net i que el permetirem aparcar per a poder fer les activitats baix on està el molí, que era lo tradicional, que la gent anava a menjar-se la mona, etc. O sigui, el que anem a fer perquè ens entengui la gent són activitats per a que els 2 caps de setmana de Pasqua, vale, pues puguem tindre pues, que la gent que se queda en la ciutat i que no té xalet, ni maset, ni jardí, que és el seu jardí, el jardí de tots, pugui gaudir també, no? I això també són polítiques que demostren maneres diferents de fer les coses i que, evidentment, se pensa en les persones, no?
Bé, és moltíssima la gent que s'apropa a l'ermita durant Pasqua. Doncs continuem amb...
Bueno, i molt interessant que, a més, ho fem en empreses locals, eh? Sí. És a dir, contratem també empreses locals, el que vol dir que estudiants i gent i actors de teatre, etcètera, van a poder també tindre oportunitat de guanyar uns dinerets en Setmana Santa, en Pasqua, no?
Anem a parlar de les obres del carrer Doctor Font. Diu Òscar que quan s'acabaran les obres de la calle Doctor Font, que los coches, si los coches volverán a circular en la misma dirección que antes de las obras.
Sí, sí, los coches en la mateixa dirección, Òscar, y por lo que me dicen, hemos tenido un problema un par de días por las lluvias, que no se ha podido trabajar con el ritmo que queríamos, pero bueno, yo lo que les planteé tanto a la empresa local, apoyando siempre a nuestras empresas que está haciendo la obra, que está intentando hacer este programa piloto de recuperar los adoquines en la zona centro que teníamos, se han limpiado todos en los servicios públicos, un trabajo ingente el que se ha hecho allí, son adoquines que tienen muchos años, que además yo creo que va a quedar muy digno y muy bien, es un modelo también para poder continuar con la calle San Joaquín, Santa Ana, Vallarri. Vamos a ir trabajando aquí en la zona centro de la ciudad para recuperar este espacio urbano y el entorno y la estética. Y bueno, yo lo que tengo que decirle es que les pedí que cuando lleguen los tambores, las capurulles y que tengamos allí las procesiones de Semana Santa y podamos organizarnos todos, estén. En principio está todo planificado para entre el 15 y el 18 de abril que podamos tenerlo todo libre, ¿vale? En principio, para poder pasar y todo eso, hay órdenes de que si al final falta acabar algo muy puntual, no vamos a impedir que se tenga la tranquilidad necesaria para desarrollar las actividades de Semana Santa y para que pasen los coches, cosa que evidentemente vamos a mantener la misma dirección, por lo que me transmite policía, y yo creo que es la mejor opción. Y bueno, pues siempre con la voluntad. Yo sé que las obras molestan, lo sabemos todos cuando hacemos obras en nuestras casas, pero las obras son necesarias para mejorar y para renovar las cosas, ¿no? Yo creo que va a ser una muy buena iniciativa. Tendremos mejor accesibilidad, esas aceras eran tremendamente peligrosas, estaba todo en unas condiciones lamentables, y en vez de coger y tirar asfalto y hacerlo mucho más fácil y rapidito y hacer un empastre, pues al lado de un BIC, como es la Iglesia Mayor, nuestro mercado central, con todo lo que hay alrededor de esta calle, pues yo creo que podemos generar ahí un espacio muy interesante.
Doncs a Laia li preocupa la pista d'atletisme. Què passa en ella? Ja està acabada?
Sí, sí, està en funcionament, està entrenant allí ja el club d'atletisme. És una pista de 100 metres, de salts d'altura, longitud, perxa... És a dir, almenys hem fet ahí el que hem pogut, en una xicoteta pista, que és el preludi del projecte important i gros que tenim, que no vol dir que el projecte que tenim gros i important no necessitarà sota més, també se necessita aquesta pista de proves, no? Bueno, però està totalment en funcionament, ens falta un lloc per a poder deixar els trastos perquè ens entenga la gent, les cosetes que es gasten per no tindre que estar i tot un poc més protegit de la pluja i tot això, i hem decidit, estem a l'espera d'un acord que hem fet en el director del port de Castelló, un contenedor d'estos de barco gran que puguen utilitzar ells en una porta per a poder deixar les coses, el pintarem en uns grafitis que facin al·lusió al club d'atletisme, una cosa així més moderna que integra allí en tot aquest espai que hem creat, no? Jo l'altre dia quan estava allí en la carrera del club d'atletisme i me ficava a mirar tot el vial que hem creat, que accedís a la ciutat esportiva del Vila-real, les dos camps de futbol estaven plens de gent, udeis per a jugar a rugby, inclús en les porteries, tot el parque que ja van creixent els arbres, i només tenen 2 anys, no? I es van plantar grans per a que anaren creixent i fent sombra per a poder practicar esport allí. En breu instal·larem el workout que ens demanaven els xavals que fan workout allí en ese parque, va ser el parque de l'esport, el circuit de running de quilòmetre i pico que rodeja els camps, tot això no existia fa 3 anys, no? Hem hagut de fer un tremendo esforç, però jo crec que estem creant ciutat, que estem dotant de qualitat de vida i que això és el que més importa, no? I per a nosaltres l'esport és fonamental en Vila-real.
Doncs es queden 2 preguntes per davant. Elena diu, pel que vaig veure, Vila-real no va contribuir a l'apagó del dissabte de l'hora del planeta. Per què?
Bueno, Elena, jo el que sé que sí que vam contribuir, que se van apagar edificis municipals pues és més significatius. No els vam apagar tots, és veritat, va haver un problema un poc de coordinació a l'hora d'apagar-los, ho reconec, però se van apagar, van haver alguns que se van apagar, tots no funcionen directament en els mateixos mecanismes i bueno, pues la veritat que intentarem fer més pedagogia en això, en participar sempre des de la regidoria de Medi Ambient, i anem a intentar l'any que ve, si tenim la responsabilitat de governar la ciutat, pues a lo millor fer un acte un poc més potent per a conscienciar a la gent. Jo me pareix que és un element molt important. Tenim que lluitar tots contra el canvi climàtic. Vila-real és un referent i ho estem fent. Ficar un autobús gratuït que ens costa molts diners a l'Ajuntament i que tenim que llevar d'altres coses no és per casualitat, és perquè volem anar formant, especialment aquells que critica el portaveu de Ciutadans, que diu que l'autobús només el gasten els xiquets de les escoles i dels instituts, com si no foren veïns i veïnes de Vila-real. Si el que més orgullós estic és que el gasten ells, no? Perquè si tenien que anar caminant o gastant-se no sé quants diners des del riu Ebro fins a Miralcamp o fins al Broc i Llop, i ara els du un autobús del seu ajuntament, gratis, no? Que paguen els impostos als seus pares, i damunt d'ells es crea una filosofia com Steven, que pugen ja en cap de setmana i se'n van a cines i al Burger i al McDonald's i se menegen per la ciutat, doncs pues això són gent, això són els usuaris que després no es costarà res agarrar l'autobús d'una manera normal i no tindré que plantejar-se-lo del cotxe, que encara tenim nosaltres un xip que pareix que si no agarrem el cotxe no arribem a puestos, no? Pues això és el nostre repte. Per tant, estem treballant molt en això, carrils bici, dos més que no tenim planificats, circuits de running, estem fent moltes coses també per ajudar per això, energies renovables, LEDs, moltíssim, i jo crec que en aquest cas pues, tenim que coordinar-nos millor, perquè aquests gestos també són importants, no? Generen educació, pedagogia, i generen també que puguem aparar-nos a reflexionar i a veure algunes coses, no?
Doncs acabem parlant de bous. Iris pregunta quants diners es gastarà en bous Vila-real, si no se podrien usar per a altres coses.
Pues claro, jo he dit moltes vegades, Iris, que en la política de lo que se trata quan ho està així és de prioritzar gastos, no? Inversions, i decidir en què te gastes unes coses i altres. Al final, tens que arribar a 100. 100 d'ingressos i 100 de gastos. No te pots gastar més de 100 ni si ingresses 100. Val, nosaltres tenim que decidir. I les festes del poble de Vila-real tenen una tradició molt arraigada, que són el bou al carrer, que tot el món sap la meva afició per el mateix, i a més no tinc cap problema, ni saben que sóc on sóc, i políticament correcte moltes vegades no ho soc. És a dir, en aquest sentit, tinc que dir que jo, en tota la llibertat del món i fent molta sensibilitat i havent canviat moltes coses en la ciutat per a protegir millor a l'animal, hem sigut referents en aquesta matèria, en ficar un veterinari que controlava, en el bo embolat, hem fet moltes coses al respecte per a evitar que n'hi hagi ningú maltracte a l'animal, quan menys, evidentment, n'hi ha que lluitar en això, però evidentment el bou al carrer forma part de la ciutat de Vila-real, de les seues festes. Són 10.000 persones les que assistissin a un acte de bous, i si calcularem pues, aquests diners que se gasten, que ara li ho diré a Iris, en total transparència, nosaltres no ens hem amagat mai, si se gasten aquests diners i se dividissin entre la gent que l'utilitza, pues, podem fer-ho en moltes altres activitats. Tinc que dir-li que el pressupost de festes, per exemple, demà ronda al voltant de 420.000 euros, i d'aquests 420.000 euros en bous ens gastem 93.000. 93.000 són els 6 bous que paguem de l'encierro, que després se corren també durant la setmana, més les barreres, veterinària, assegurances, metges, megafonia, pirotècnia, etc. No? Bueno, per exemple, 93.000 de 420.000, però és que ens costen 230.000 euros, per exemple, els grups electrògens o la seguretat o tots els escenaris que requerim per als espectacles, no? I n'hi ha vegades que en un espectacle n'hi ha la quarta part de gent o la quinta part de gent o la sexta que n'hi ha en l'activitat dels bous, no? O, per exemple, en cultura, en esports, doncs prou dels 90.000 euros també per ajudar a organitzar doncs, el concurs de paelles, el sopar de veïns, impressions, actes, auditori, actes religiosos... És a dir, que al final, evidentment, crec que les festes han de ser per a tots i per a totes, en absoluta llibertat de que la gent que no li agrada els bous té tot el dret del món a no vindre, a no assistir a aquests events, i nosaltres, i jo des de luego com a alcalde, continuaré defensant la festa del bou. Sempre ho he fet, l'altre dia vaig estar en un debat en València amb tots els representants polítics en això, del meu partit he sigut un poc interlocutor sempre d'esta qüestió, i sempre en absolut respecte, perquè jo crec que és una festa que aporta tradició, que aporta molta gent al poble, l'encierro mos du, i ho tenim comprovat, quantitat de gent de tres pobles, de la província, de la comunitat valenciana inclús, que venen a veure l'encierro i se queden tot el dia en Vila-real per veure els bous de vesprà. Això són els bars plens, això són les tendes plenes, això és economia també, i per tant, dins de la sensibilitat, que no anem a parlar en esta pregunta, no?, de bous sí, bous no, que és un altre debat, ja li he dit la meva opinió al respecte, no?, i he sigut transparent sempre, en això el que li tinc que dir és que són poques diners els que se gasten o se invertissen per a lo que revertís per al poble després això, no?
Doncs, alcalde, moltíssimes gràcies per contestar a les preguntes dels oients.
Moltes gràcies a vostès, també.
Citricultor, protege tus naranjos y mandarinos contra ácaros con Dinamite, el nuevo acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Desde 1988, Óptica Vilarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vilarreal cuidamos tu mirada. Óptica Vilarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Nosotros en los 80 disfrutábamos de grandes éxitos.
Sí, pero nosotros los disfrutamos ahora en la piscina.
Piscinas Interlagos, construcción y rehabilitación de piscinas. Piscinas Interlagos, el secreto para el éxito de una piscina.
100 anys de vivències. 100 anys creixent en Vila-real. Durant 2019 gaudeix de multitud d'actes en motiu del centenari de Caixa Rural i la Cooperativa. Conferències, activitats per a menuts, música, exposicions i molt més. Informa't a www.fundacióccaixarural.org. Caixa Rural Vila-real i la Cooperativa. 100 anys amb tu.
I nosaltres arribem ja a les dues del migdia, tanquem aquest protagonistes, però tornarem. Ja saben que demà molta més actualitat a partir de les 12:05 presentant-los a tots els convidats que tinguem. Els deixem amb el nostre company d'esports, amb Javi Mata i amb tota l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. Que passen molt bona vesprada. Adeu.
Mi tensión en aplastar mi ambición. Tú sigue así, ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. No lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable, o lo fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Entender. Yo solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que podré sobrevivir. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable. O lo fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es perder perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Pues, què volen que es diga? La veritat és que és una sensació, dices, estranya, no. Té difícil explicació. A nit crec que és una de les nits més dures, més difícils i més complicades que jo recorde, en això. I mira que n'han passat de coses, eh? Però és que lo d'ahir, a més de dur, és en el moment, en lo que havia passat, d'on veníem i en la falta que ens feia. Se juntava tot el que se podia juntar. Ahir era, vamos, un combo completo. Millor que explicar-ho, la millor manera d'entendre-ho és, sens dubte,